Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 9 del mes de març, una nova edició aquest mes del programa Agrografia, un espai en què, recordem, acostem tot el tema de l'actualitat agrària, del sector agroalimentari als nostres oients. Per fer el programa, com sempre, ens acompanya qui és el seu impulsor, el Josep Maria Roig, que ens acompanya a l'altre costat del telèfon, també a l'altre costat de la pantalla avui. Molt bon dia, Josep, i gràcies un cop més per acompanyar-nos en aquest espai.
Bon dia, Sònia. Bon dia a tothom.
Avui, Josep, bon després dia. De molt temps ens podem veure les cares, a través d'aquests sistemes, aquestes aplicacions que hi ha ara per internet.
Dóna bo això. Estupendo.
Molt bé, Josep. Avui vols dedicar el programa a parlar de l'alimentació sostenible, de l'entorn rural, de la governança, i és per això que tenim a l'altre costat del telèfon, en aquest cas, el convidat d'avui, que és el senyor Francesc Xavier Miarnau, enginyer agrícola, fundador de Miarnau Agrotecno SL. Molt bon dia, senyor Miarnau, i gràcies també per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per poder estar plegats a través de les zones, amb una conversa tan important o tan interessant com és aquesta per la gent i per la pagesia.
Esperem que sí, que sigui, si més no, de l'interès dels nostres oients. Com sempre, en aquest espai, de seguida conversarem amb el convidat, també farem un repàs de l'actualitat agrària, acabarem recordant també algunes de les jornades tècniques que tenen lloc al territori, bàsicament encara es mantenen totes via telemàtica, però també en farem repàs d'algunes d'elles. I de seguida, doncs, si et sembla, Josep, ja sense més preàmbuls, escoltem la reflexió que habitualment fas tu sobre el tema que tractem i després doncs, ja parlem amb el senyor Francesc Xavier Miarnau.
Pues molt bé, gràcies, Sònia. Bon dia a tothom. Bon dia, senyor Xavier Miarnau. És un goig tindre'l aquí una altra vegada. I persones com vostè, pues, del saber fer impressionant que han tingut llarga trajectòria, doncs es pot parlar de moltes coses, com vostè ha dit, i coses importants, interessants, que afectin el nostre sector agroalimentari. Per tant, torno a repetir, gràcies per estar aquí entre nosaltres. Parlar amb el senyor Xavier Miarnau és tot una garantia perquè té una trajectòria, com han dit, molt llarga, de gran experiència, de gran innovació. Sempre ha sigut una persona que s'ha pogut estar al sector i sap estar i suposo que això va estar sempre. Per tant, dit tot això, doncs començarem ja, Sònia, a fer-li les qüestions que, si tu et sembla bé, podem començar.
Doncs molt bé, anem directament al gra i comencem ja a conversar amb el senyor Miarnau. Avui sobre això que dèiem, alimentació sostenible, entorn rural, governança, sí. Ens explicaràs una mica aquests conceptes, a què obeeixen.
Exactament, però abans d'entrar en el tema, doncs li voldria fer una qüestió interessantíssima. Ahir, dia 8, érem dilluns, era el dia de la dona. Jo li preguntaria al senyor Xavier Miarnau què pensa del rol de la dona al nostre sector en general, dintre de que sigui la producció, sigui el comerç, sigui governança, etc.
Jo crec que el paper de la dona és el mateix que el de l'home. O sigui, en aquest sentit, tant dins la meva trajectòria professional com dins de la nostra empresa, les dones o noies que han treballat amb elles sempre han tingut el mateix tracte, la mateixa consideració que l'home. És a mi quan em parlen de diferències, podem tindre diferències, diríem, fisiològiques, però no tenim diferències en quant al potencial mental, en quant a poder fer les coses, fins i tot en certs aspectes. Jo crec que la dona és més agosarada que l'home i té un... potser perquè està encarregada de continuar amb la humanitat, doncs resulta que té aspectes en les que realment és més, molt més espavilada i més intuïtiva que l'home. I amb el moment de fer les coses és més acurada. És a dir, que jo crec que en aquest sentit, possiblement per raons històriques o per raons potser inclús masclistes, no ha sigut així. Però realment la dona té un paper fonamental amb la producció agrària amb la que s'hi està involucrant. Fins fa poc, pràcticament, l'existència de la dona dins del que era la producció agrària era molt escassa. Avui dia ja tenim gran quantitat de dones que estan dirigint empreses agràries, que estan dirigint cooperatives, que estan dirigint doncs, tot el referent a la producció. A nivell de la comercialització, doncs, tres quarts del mateix. Hi ha quantitat de dones que estan al quite de lo que és la comercialització i de millorar tots els aspectes que es pugui entendre des de que la fruita o el producte agrícola surt del pagès fins al consumidor. I aleshores, doncs, jo crec que això està canviant. Però, de fet, així, quan parlem d'estar canviant, jo crec que ens hem de donar una mica el mea culpa perquè no hagués tingut de canviar mai, amb el sentit de que sempre la dona i l'home han d'estar al mateix nivell.
Molt bé, senyor Miarnau, com sempre vostè, elegantíssim. Escolti, una altra cosa, ja entrem en tema. Què li diu el concepte el concepte de sostenibilitat?
El concepte de...
Sostenibilitat.
Ah, sostenibilitat. Bé,
sí.
Jo crec que en certs aspectes, i dins del que és la producció agrària, doncs hi ha vegades que hem intentat forçar la màquina en tots els sentits. És a dir, potser hem tingut tendència, no potser, sinó que hem tingut durant uns anys una tendència a la productivitat, i aleshores el que hem de tindre molt present és la sostenibilitat. Aquest tema, jo recordo quan estudiava, quan feia la carrera a l'Escola de Pèrits de Barcelona, que per mi era l'Oxford de les escoles de pèrits agrícoles, de les poques que hi havia a Espanya, molt bon record, i amb un professorat extraordinari, hi havia un tema que era mirar la productivitat baix d'un punt de vista econòmic. És a dir, per exemple, podíem forçar les dosis d'un abonat nitrogenat per aconseguir més quilos, però arribava un punt en què el forçar aquestes dosis de nitrogenat amb un cost elevat resulta que no compensava la producció. Aquest punt d'intersecció era precisament el que marcava el que tenia de ser la sostenibilitat. I aleshores, doncs, hi ha vegades que forçar la producció realment no és convenient. No és convenient perquè, per aconseguir-la, doncs, resulta que estem utilitzant mitjans de costos molt elevats i mitjans que inclús poden afectar doncs, el mig ambient i poden afectar doncs, molts aspectes naturals de l'agricultura. És a dir, que la sostenibilitat és això. És a dir, buscar una producció que sigui equilibrada, però que els mitjans que utilitzem per aconseguir-la que també guardin relació tant econòmica com mitjambiental per aconseguir-ho.
Llavors, senyor Miarnau, totes aquestes referències productives que hem tingut fins ara com productes de proximitat, producte ecològic, producte de producció integrada, producte natural, producte bio, producte, etcètera, etcètera, etcètera. Què en farem de tot això? És sostenible,
bueno,
això?
Sí, mireu, jo crec que en aquest sentit hi ha vegades que tirem més cap a un costat que cap a un altre. La producció avui dia, crec que l'ideal és aquesta producció integrada, en la que realment doncs, se fan les coses tal com s'han de fer, tant a nivell, sobretot a nivell de la fertilització, com a nivell de l'aplicació de fitosanitaris. En aquest sentit, doncs, i crec que precisament aquí la legislació europea en aquest sentit és molt acurada, i aleshores inclús bastant més que en d'altres països, i la producció integrada avui dia tal com la tenim, i jo crec que és una producció correctíssima, en la que se minimitza al màxim doncs, l'aplicació de fitosanitaris que a la millor no són tan necessaris, i se combina en primer lloc la tecnologia a nivell de conèixer molt bé quan les plagues tenen incidència, quan realment val la pena doncs, controlar-les, és a dir, per exemple, si a lo millor per control de carpocalça, doncs, per reduir l'aplicació de fitosanitaris, doncs, hem de tindre un 1% de problema de carpocalça, doncs, segons com val la pena. Ara, si hem de tindre un percentatge doncs, d'un 5 o 6%, doncs val la pena, és necessari fer les aplicacions que convé. Per exemple, en cereal, doncs, aconseguir a lo millor doncs 10.000 quilos o 11.000 quilos de blat per hectàrea, doncs si això exigiria, per exemple, doncs 300 unitats de nitrogen, doncs 300 unitats de nitrogen per hectàrea ja sabem que poden ser contraproduents perquè poden contaminar aqüífers i perquè el cost també és elevadíssim. Per tant, potser és més interessant apuntar a les 8 tonelades amb una aplicació de nitrogen doncs, de més de 250, de 175, i aleshores l'equilibri aquest és important. En quant a la producció ecològica, jo crec que l'estem donant-li un valor que... O estem criminalitzant fins a cert punt el que és la producció estàndard, parlant excessivament de la producció ecològica. Una producció integrada, una producció ecològica, hi va molt poc. I aleshores hi va molt poc en quant a la diferència d'aplicació de productes que entrin dins de la línia de o dins del sistema productiu. Aleshores, la producció integrada val la pena, val la pena donar-li el valor que realment té, i a la producció ecològica també s'ha de mesurar molt el que estem dient d'ella. Perquè la producció ecològica moltes vegades quan veiem productes ecològics, lineals, a les botigues i tot això, productes plens de motejats i són unes pomes, amb tamanys petits. Una de les coses que em crida moltíssim l'atenció, però no li surt molts dies per la televisió, és el fer sidra amb producció ecològica. Pomes que s'arropleguen de terra amb monília, amb poll de Sant Josep, brutes de terra, vamos, si dignifica això i fer propaganda d'això, crec que seria més interessant fer propaganda d'una poma amb una producció integrada correcta per fer sidra que no utilitzar les pomes que s'estan utilitzant d'agafades de terra, que moltes vegades, dit en males paraules, són pomes d'un pener.
Senyor Miarnau, continuem. Després de aquesta aclaratòria que ens ha fet, perfecte. La distribució productiva i el que produïm és el convenient? Cal donar-nos un nou enfoc?
Sí, si m'ho pots repetir, sisplau.
Sí, la distribució productiva que tenim al nostre país, li torno a dir, la distribució productiva i el que produïm és el convenient? Cal donar un nou enfoc?
Bueno, la distribució productiva... La distribució productiva que tenim, no sé, en molts cultius, ve determinada, primer, per si tenim possibilitats de rec o tenim terrenys de secà. I aquesta distribució productiva doncs, està lligada molt a el que és el factor humà. És a dir, per exemple, fent una mica d'història, Lleida, als anys 40... doncs resulta que no tenia la fruticultura que té ara ni de bon tros, ni somiar-ho, no? I on estava col·locada la fruticultura, per exemple, si parlem de Catalunya i no parlem d'Espanya, la fruticultura als anys 40 estava col·locada dins de Catalunya a la zona del Prat de Llobregat, per la proximitat que tenia d'un nucli de consum important que era Barcelona. Aleshores, si la vocació agrícola de la gent de Lleida per tirar endavant, per passar d'una agricultura d'autoconsum a una agricultura comercial i aconseguir un nivell econòmic molt millor, doncs va fer que aquí a Lleida realment la producció que era d'autoconsum passés precisament a una producció que és la que tenim ara, no? És a dir, que hi ha hagut un factor humà importantíssim en aquest sentit. Si ens adrecem una mica a Espanya, doncs veurem també temes similars, no? Madrid, per exemple, a nivell de fruita, als anys 40, doncs se sortia una part d'Aragó, de les zones de Calatayud, que doncs estan a mig camí entre Catalunya i Madrid, o Barcelona i Madrid, o Lleida i Madrid, i se sortia també de la zona d'Aranjuez. Aleshores, doncs, bueno, aleshores, a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut agricultors, hi ha hagut tècnics, hi ha hagut gent que han vist que aquesta fruticultura o els cultius en general, sigui la vinya, l'olivera i tot això, se pot fer d'altres indrets i realment s'ha estès per tot arreu. És a dir, que aquest ha sigut, hi ha hagut en aquest sentit, un moviment molt important. Per exemple, a nivell del... Si ara mirem una mica l'últim cultiu que ha agafat molt pes, però que malauradament els preus no acompanyen, doncs és el tema de l'ametller, no? El tema de l'ametller, gràcies a la tecnologia de treure noves varietats, doncs, de floració tardana i autofèrtils, doncs què ha fet? Doncs s'ha traslladat en zones on pràcticament era inimaginable que aquest cultiu pogués prosperar, i sin embargo hi és, no? Com és, per exemple, les zones de la Manxa, de Castella, doncs el cultiu de l'ametller era més aviat un cultiu, doncs, limítrofe amb el Mediterrani, perquè, o sigui, les varietats que hi havia eren sensibles al fet, i ha passat, doncs, com cap a l'interior d'Espanya, és a dir, Aragó, doncs, i a la zona de Rioja, doncs, s'han plantat també. És per què? Doncs, bueno, perquè la tecnologia ho ha permès, i aleshores el pagès, l'home del camp, doncs també. Malauradament, a part del pagès i de la família agrícola, doncs resulta que aquí també, en aquests moments, hi ha el que són grups econòmics, grups de pressió, que s'estan fixant, doncs també, en productes agrícoles i que moltes vegades són gent que realment a la llarga sobren dins del sector.
Una altra cosa, senyor Miarnau, molt bo. De dir, a veure, vostè és una persona que treballa molt amb dates, amb dades. Vull dir, sabem que és molt curós, que és molt curós amb totes les dades, siguin econòmiques i tècniques. Què passa amb els costos, senyor Miarnau? Perquè ningú diu que es guanya la vida.
Bueno, jo crec que en tot sistema productiu, quan el producte que surt d'un sistema productiu, sigui tornillo, sigui fruita, sigui cereal, quan arriba al consumidor, quan arriba als lineals de consum, doncs, per un costat, patix de la competència. Sempre n'hi ha un que produeix una mica més barat. I, per altra banda, doncs, bueno, hi ha una sèrie d'interessos i de càrregues per part del comerç que fan que un producte que surt de fàbrica o surt de l'agricultura amb un preu 10 i que arriba al consumidor, doncs, amb un preu 50. Si ens centrem en l'agricultura, realment els costos de producció, doncs, han anat augmentant contínuament. O sigui, qualsevol producte agrícola, i sobretot si parlem de fruites, és a dir, aquí tindríem de diferenciar dos tipus de producció. Una, la producció extensiva, per exemple, cereal, o la de productes realment molt mecanitzables, i la producció fruitera, com pot ser la taronja, pot ser la fruita dolça, amb la que és una producció amb la que un percentatge molt important de la producció i del cost de producció, doncs, és la mà d'obra. Concretament, en fruiters, doncs, el 60% pràcticament del cost de producció està lligat a la mà d'obra. I tots sabem, doncs, que el cost de la mà d'obra cada vegada va pujant-se, no solament en quant a el que cobra el treballador, sinó en quant doncs, a tots els impostos que graven sobre aquest cos, la seguretat social, la seguretat que se li ha de donar al treballador, i hi ha un altre factor que moltes vegades no comentem ni diem, i és de que el rendiment per recol·lecció de fruita, per aclareig, per esporgar per part de l'operari, doncs resulta que més aviat tendeix, tot i que se li està donant eines de màxima mecanització i que pugui ser més còmode amb el seu treball, doncs resulta que els rendiments horaris més aviat tendeixen a baixar que no a pujar. El qual és un factor doncs, que a lo millor potser a algú que ho sentirà no li agradarà, però la realitat és aquesta. Aleshores, d'altres costos, doncs, bueno, o sigui, que han de ficar dins del cost de producció, doncs, bueno, són tots els inputs i els productes que estem utilitzant. El cost dels fertilitzants és un cost que normalment va pujant contínuament, el cost dels fitosanitaris, doncs, no és que pugi per segons quins productes, però sí que ens veiem obligats cada vegada a utilitzar productes que més respectuosos. Són productes que a nivell d'incidència sobre les plagues doncs, són més tècnics, són menys efectius en quant al control de les plagues, però són més tècnics, el que implica doncs, a vegades que el número d'aplicacions també sigui superior. Un cas molt concret, o sigui, per exemple, per control de la mosca del Mediterrà, doncs fa 20 anys utilitzava un producte que era el de Baikit, un producte de la Bayer que valia 40 euros un litre i que amb una sola aplicació ni tenien prou. Per raons, diguem-ne ambientals, per raons de residu, per raons de seguretat perquè l'utilitzi i per raons també econòmiques i d'interessos de les mateixes empreses fabricantes dels fitosanitaris, tot aquest producte s'ha tirat enrere. Control amb l'herbicida de mosca del Mediterrà, quan se donava plaga, era 60 euros l'hectàrea, i actualment, pel control de la mosca del Mediterrà, en primer lloc, hem de fer monitoratge. Hem de fer captura massiva amb feromones. Això són 200 i pico d'euros. I a més, com que la captura massiva tampoc és totalment fiable, no sé que hem de fer aplicacions d'insecticides de baixa toxicitat i n'hem de fer durant el segle de perill d'atac de mosca, que sol ser des de l'embero fins a la recol·lecció amb pressic i nectarina i paraguaio, doncs sol ser de 20-25 dies, han de fer dues altres aplicacions més de fitosanitaris, amb un cost corresponent. Total, que controlar la mosca del Mediterrani fa 20 anys per 60 euros i actualment ens costa 300 euros.
És a dir, que la sostenibilitat és una sèrie de factors que tenim que coordinar, tenim que saber jugar. És a dir, que, senyor Biarnau, se fa un bon gestionament de la producció? Se fa això de que aquest, el que diu vostè, controlar els inputs, controlar tot el procés perquè hi hagi una correcta sostenibilitat?
Sí, sí, això implica un major cost de producció, que després, al moment de la venda del producte, no es té en compte. És a dir, que s'estan ficant una quantitat de normes que impliquen a la producció, de seguretat alimentària, tot. O sigui, i aleshores tots aquests implements per donar seguretat a la producció resulta que s'haurien de tindre molt en compte en el moment de poder ficar el preu al producte que es produeix, resulta que tot això no es té en compte. I aleshores doncs, estem augmentant els costos de producció, però això no es traduix amb els costos i amb els preus que rep el pagès. O sigui que realment estem ficant moltes vegades doncs, en perill la viabilitat de la producció, sobretot a nivell de petites i mitjanes empreses agrícoles i, en aquest cas, fruiteres.
Molt bé. Canviem de tercio, com diuen a la corrides de toros, oi? Diré, vostè la vam veure l'altre dia a la televisió acompanyant un grup de persones ensenyant les meravelles de la floració de la seva comarca.
Sí.
Aquestes visites, intercanvis, què representen de forma entre la producció i l'entorn rural?
Bueno, si, m'ho pots tornar a repetir una mica, sisplau?
Sí. L'altre dia se va veure vostè per la televisió acompanyant un grup de persones ensenyant les meravelles de la floració de la seva comarca.
Sí, sí.
Se té que tindre una coordinació entre la producció i la comarca i l'entorn? L'entorn
sí,
ben...
jo fa 20 anys ja que vista lo bonic que són les floracions i vista moltes vegades el fet de que gent de Catalunya, d'Espanya, doncs se'n van al Japó a veure les floracions dels cirerers, o se'n van al Sud-àfrica a veure les floracions del jaracandà, i o se'n van a les zones franceses a veure les floracions de les mimoses, i per això doncs resulta que realment quan les floracions del Presiguer estan en marxa, o de la Pomera o de la Pedera, doncs ja vaig començar a portar companys periodistes a veure les floracions, companys de les empreses de fitosanitaris també, perquè veiessin el bonic i l'atractiu que tenen aquestes floracions. Actualment, doncs, això ja està en voga des de fa 5 anys cap aquí. Ja s'ha estès, doncs, aquesta pràctica i a més, o sigui, veure aquestes floracions és molt interessant. Jo crec que es tindria d'aprofitar precisament aquest fet de que la gent vegi les floracions per també parlar-los i que es fessin capaços de que precisament on hi ha aquestes floracions tan impressionants com són els antics secans de Torres de Segre, com són el voltant de l'embassament d'Utxesa, com són les floracions de tota la zona d'Aitona. Fer-los veure que aquestes floracions tan impressionants fa 20 anys, o fa 25 anys, eren, en vez de ser de color rosa, o de color blanc, o de color, que era la flor de la Mariel, de la Pedra de la Pomera, eren secarrals desèrtics totalment, on només s'hi criava l'espart. I que aleshores, o sigui, gràcies a la iniciativa, perquè solament gràcies a la iniciativa del pagès, de la família pagesa d'aquí, d'aquestes contrades, que això s'ha transformat en zones productives que generen treball, que generen fruita, que generen riquesa. Això és el que tindríem de fer, entendre en tota la gent que ve a veure les nostres floracions. O sigui, la floració és un espectacle, però tindríem de fer-los entendre que per arribar a aquest espectacle hi ha hagut gent que hi han deixat suor, que hi han deixat diners, que hi han deixat iniciativa, i que sense la iniciativa d'aquest pagès això no seria possible avui de veure-ho. I que a partir d'aquesta floració hi ha unes inversions i hi ha una producció de fruita feta amb tota la garantia del món perquè sigui consumida i perquè doni salut i satisfacció al consumidor, que té un valor i que moltes vegades el preu que estan pagant ells a les ciutats, allà on sigui, resulta que és 7 i 8 vegades superior a el que rep el pagès. I aleshores, o sigui, per altra banda, també que siguin capaços de consumir aquests productes de proximitat. O sigui, jo crec que és millor que consumeixin un bon préssec, una bona nectarina, de la gent de Barcelona, la gent de Madrid, la gent de València, que augmentin el consum de fruita, perquè realment és precisament donar suport amb aquestes grans inversions, amb aquestes grans iniciatives que ha tingut doncs el poble i el pagès i el sector productiu.
Senyor Miarnau, què opina vostè de les energies netes, aquestes hectàrees de plaques i molins que ens volen col·locar a dintre del territori rural?
Bueno, mireu, jo crec que aquí hi ha d'haver un cert equilibri. És a dir, en aquests moments hi ha moltes petites empreses agràries doncs, que tenen el problema de que no tenen continuïtat. Els fills han fet una carrera o tenen d'altres oficis, estan cansats de sentir parlar al pare o a la mare de que, ojo, que mira, ara mos ha pedregat, ara mos ja vigilem la despesa, perquè, claro, si tenim molts gastos i els preus de la fruita són barats, tot això què fa? Doncs fa de que realment molta gent jove no vol continuar. I llavors, doncs, bueno, el propietari de les 4, de les 5, de les 7, de les 8 hectàrees, doncs arriba en un moment que li sap molt greu, però ha de buscar o arrendar les finques perquè ell ja no les pot portar per l'edat o per el que sigui, i aleshores doncs, això es dona aquí al Baix Segre, a Torres de Segre mateix. Fa 15 anys no hi havia un pam de terra que no hi hagués un fruiter. Avui dia el que és la horta clàssica, que són aquestes propietats de 4 o 5 hectàrees amb 5 o 6 puestos diferents de tindre les parcel·les, doncs, bueno, els seus propietaris, els seus fills no continuen, i aleshores doncs, vendre sap greu, perquè són finques doncs, que s'han heredat, i aleshores què fan? Les arrenden per cultius extensius. És a dir, que a l'Horta de Torres, en aquests moments, hi ha més del 50% de dedicat a cereal, a alfals, a panís, cosa que era impensable fa, doncs, solament fa 15 anys. I aleshores, doncs, bueno, o sigui, cobren un arrendament. Aquest arrendament quin és? Doncs és un arrendament de 600 euros per hectàrea, 700 euros per hectàrea aproximadament. Si amb un propietari d'aquestes finques li va una empresa per ficar plaques fotovoltaques i diu, escolta, mira, tu et donaré 1.500 euros, la pregunta és, què faríem? És criticable? Per què passa això? Doncs pues passa perquè en uns moments determinats la societat no s'ha pogut donar i incentivar a la gent jove perquè es quedés a la terra. O sigui, el culpable i el pagès que arrenda aquestes finques no és criticable. Que faci un examen de consciència a la societat, i quan parlo de la societat és des de l'administració fins al consumidor. No al pagès, sinó des de l'administració, que ha deixat de que l'economia agrícola hagi passat per moments realment molt delicats, i que això ha sigut causa de que la gent jove s'hagi desanimat de seguir la feina i la tasca dels seus pares o dels seus padrins. Per tant, o sigui, jo aquí no hi fico ni un gram de crítica. El que té l'oportunitat de fer-ho, si veu que això és rentable per ell, doncs que ho faci, perquè la societat també ha fet la seua. Ha fet el que li ha convingut. Per tant, aquesta és la meva opinió.
Senyor Miarnau, si tindria que deixar construir a l'entorn rural masies, etcètera, etcètera, o torres o edificis que no perdin la, podem dir, fisonomia rural, i què opina vostè de les noves, podem dir, gent que sé, de les noves persones que se poden vindre a l'entorn rural? Vull dir, l'entorn rural es despoble. Qui serà el que hi vindrà a viure a l'entorn rural? Els de casa o els de fora?
Aquesta hauria de ser ja la penúltima pregunta, Josep. En farem una altra i haurem d'anar acabant.
Tranquil·la, amb una altra ja prou.
Sí, desgraciadament hem vist zones rurals que han desaparegut. O sigui, les tenim a prop, les tenim aquí a Catalunya. O sigui, la zona del Prat de Llobregat i tot el seu entorn doncs, ha desaparegut. La zona, per exemple, de Constantí, l'entorn de Reus, l'entorn de Tarragona, doncs també ha desaparegut. I aleshores, doncs, jo crec que que lo que es la indústria ha d'ocupar el seu puesto, que les grans edificacions han d'ocupar el seu puesto, i aleshores, doncs, bueno, el que sí que cal, perquè aquí el que decideix no és precisament el pagès, el que decideix doncs, són els plans d'urbanització, els plans d'industrialització, i resulta que s'han concentrat doncs, en uns determinats indrets. Aquí a Lleida, momentàniament, vull dir, mantenim encara un equilibri. Potser aquest equilibri hauria tingut d'estar també una mica més acompanyat d'una industrialització de Lleida, perquè resulta que hi ha unes zones on la industrialització és intensiva i aquí a Lleida potser ens falta una mica o bastanta industrialització per tindre un equilibri entre doncs, agricultura i indústria. Però hi ha un altre tema, i aquest tema, ojo, cal ficar damunt de la taula, hi ha un tema que no és agricultura ni és indústria, és el tema de les cepes. I amb algú també li farà mal a l'orella, això. Resulta que tenim un pla de regadiu de Segarra-Garrigues de 72.000 hectàrees, que no són 72.000 hectàrees, són 30.000 hectàrees. Però quan parlem del pla de regadiu, 72.000 hectàrees. 72.000 hectàrees són 40.000 hectàrees de cepa i 30.000 de regadiu. Per què 40.000 hectàrees de cepa? Realment fan falta, però és que, a més, resulta que les millors terres d'aquestes 70.000 hectàrees s'han qualificat com a zona cepa. I aleshores, o sigui, aquí cal veure també, i aquestes zones cepes, qui les ha muntat? Les han muntat des de Lleida els grups ecològics. I aquests grups ecològics tenien suport a la Comunitat Econòmica Europea per persones que estaven dintre i que han fomentat aquestes zones cepes. Què són pitjors? Les zones cepes o el fet que es faci indústries dins de l'agricultura? Aquesta és una pregunta que aquest que la pugui respondre o aquest que la pugui pensar, ahí va la pregunta.
Senyor Miarnau, per anar acabant ja, com diu la Sònia, una altra qüestió. Què opina del Brexit i tots els tractats internacionals que ens poden interferir a la nostra producció, a la nostra exportació?
Bueno, mireu, el tema del Brexit és un tema a part, no? Però a mi me sap molt greu que se prenguin mesures contra determinades accions, sobretot del govern rus, i que interferixin accions més aviat que surtin del govern nord-americà, que els apoyi la Comunitat Econòmica Europea i que ens repercutixin amb els temes d'exportació i amb els temes de poder vendre productes agrícoles i ramaders dins de Rússia, que és un gran mercat. Aleshores, aquí hi ha una dependència. No sóc polític, però em sap molt greu que tinguem de donar suport a determinades accions o determinades decisions nord-americanes que després ens repercutixin a nosaltres. Mireu, jo en política internacional, evidentment, no n'entenc, però el que sí que sento és això, de que, per exemple, les limitacions i prohibicions de poder exportar préssic i nectarina a Rússia partixen de que precisament, o sigui, Estats Units i la Comunitat Econòmica Europea vam tindre de donar suport a l'acció que Rússia ha fet sobre Ucraïna i sobre aquests països. Jo crec que aquesta dependència tindríem de mirar de lleugerar-la o que es considerés. Podem apoyar certes decisions americanes, però és que els americans també han de considerar la situació econòmica europea i aleshores sempre, a més, sempre paga l'agricultura i sempre paguem els països doncs, que menys defensa tenim en aquest sentit, que li prohibixin a Alemanya exportar préssics o nectarines a Rússia, li importa un pepino perquè no el fan. Però no li prohibixen exportar Mercedes cap allà. No li prohibixen exportar tecnologia. Llavors, a Espanya què pot exportar? Tecnologia? Doncs n'hi tenim molt poca. Què podem exportar a Rússia? Podem exportar fruita. Si no me'l deixen exportar, aquí mos tallen de mig a mig. Podem exportar bestiari, podem exportar porc. Però si mos tallen això, no tenim cap més sortida. Aleshores, aquests temes són molt, realment molt discutibles i, bueno, i cal... claro, aquí els que han de negociar doncs han de saber ficar realment fil a l'agulla i han d'estar sentats bé a la seva, al seu puesto com Déu mana.
Senyor Miarnau, com han pogut veure, Sònia, la sostenibilitat és una sèrie de factors importantíssims, tant productius com comercials com internacionals. És a dir, que el senyor Miarnau, que podíem parlar tres dies continuats i encara es quedaria coses... ha fet un gran tema de que la sostenibilitat és un conjunt de coses que es tenen que saber coordinar i gestionar. Per últim, senyor Miarnau, quin consell podria donar vostè al sector i al consumidor?
Bueno, no sóc potser la persona més apta per donar consells, no? Però el sector ha de mirar de saber equilibrar bé el que és la productivitat amb la sostenibilitat. El sector s'ha de fer sentir més i apropar-se més al consumidor. Al consumidor li hem de fer veure, li hem de fer entendre el que estem fent, que ho estem fent molt bé, i aleshores doncs també demanar-li que mos doni aquest suport que realment mos fa falta. Hi ha un tema important. Per exemple, en la horticultura doncs han passat de consums de 20 quilos de préssic per càpita fa 20 anys i han passat doncs a consums de 4 quilos per càpita actualment. Amb el tema de la pandèmia, potser el que sí que el consumidor s'ha fet una mica més capaç és de que la fruita, les verdures, doncs realment són importants per tindre una millor defensa davant de pandèmies i perquè són productes saludables. Aleshores s'ha notat això amb el consum. Doncs, consums de proximitat, consums saludables, siguin doncs, de producció integrada, siguin de producció ecològica, això cadascú ha de saber el que realment li convé, però que també entengui de que la producció estàndard és una producció que garanteix totalment la salut, que els restos de fitosanitaris i d'adobs, que això no interfereix en absolut a que un producte sigui més bo o sigui de més qualitat, i aleshores doncs, demanem el suport del sector consumidor perquè el sector productor pugui tirar endavant i pugui donar cada vegada més bons productes, de més qualitat i més saludables.
Doncs moltes gràcies, senyor Miarnau, per la seva presència i agraïm la seva estada aquí a Ràdio Balaguer, al programa Agrografia. A reveure, Francesc Xavier.
Molt bé, fins una altra i gràcies per
moltes
la vostra.
Gràcies. Moltes gràcies.
Molt bé. Vinga, bon dia.
Bon
adéu.
Dia. Agraïm al senyor Francesc Xavier Miarnau haver participat. No, que deia des de Ràdio Balaguer, en nom de Ràdio Balaguer, doncs també li agraïm la presència avui a l'agrografia d'aquesta emissora, aquest programa dedicat al sector agroalimentari. Li agraïm, com dèiem, especialment doncs, al senyor Francesc Xavier Miarnau haver-hi participat. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu, Francesc. Adéu.
Josep, nosaltres ara donem pas a l'agenda i a l'actualitat agrària.
Agrografia.
Ho Obrim el repàs pel que fa a l'actualitat agrària, parlant del sector de l'ametlla, la collita rècord d'ametlla als Estats Units l'any passat i també l'aturada de les operacions comercials per la Covid estan condicionant els preus de la campanya a Catalunya. Els preus s'han reduït fins a 2 euros per quilo de gra des de l'any passat. La baixada ha estat progressiva, però des del mes de juliol passat s'ha frenat sobre els 3 euros quilo a les llotges estatals. El febrer del 2020 s'havia estat pagant a 5 euros per quilo. Els sindicat Unió de Pagesos denuncia que aquests preus no són sostenibles i que el sector català ha d'afrontar reptes com, per exemple, la valoració econòmica del fruit, apostar per la productivitat ecològica i optimitzar l'aigua de rec quan sigui possible. D'altra banda, el Departament d'Agricultura continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el PDR. Així, el passat divendres va abonar el pagament dels imports corresponents de l'ajut a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2020. L'import total del pagament és de 650.000 euros i es fa efectiu, s'ha fet efectiu a 105 beneficiaris de 29 comarques, entre elles la Noguera, que rebrà una mica més de 21.000 euros. Destacar també que el Departament d'Agricultura ha resolt favorablement un total de 232 expedients d'ajuts a joves per instal·lar-se en una explotació agrària i als quals destinarà un import total de més de 6 milions i mig d'euros en forma de subvenció directa. Tot i les difícils circumstàncies de la convocatòria 2020 per la Covid-19, la reducció en el nombre de beneficiaris de l'ajut en relació a l'any anterior, segons la pròpia conselleria, és mínima, quedant palesa la rellevància, diuen, de la mesura i la fermesa dels joves emprenedors en el sector agrari del país. I destaquem també que les vendes de la denominació d'origen cava van baixar un 13% durant l'any passat, quan es van distribuir 215 milions d'ampolles. Van ser 34 milions menys que l'any anterior, segons les dades que ha publicat el Consell Regulador. La DO Cava atribueix aquest descens de vendes, especialment a la Covid-19 i també a les restriccions al sector de l'hostaleria. I com sempre, en la part final, també el recomanem, en aquest cas, dues jornades tècniques que tindran lloc properament, com és habitual els darrers mesos, de forma telemàtica, és a dir, en línia. La primera d'elles es farà aquest dijous, dia 11 de març, i porta per títol l'energia solar fotovoltaica a l'explotació agrària. Des de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya es vol potenciar la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les teulades de les instal·lacions agràries per reduir la factura elèctrica dels productors i contribuir al creixement de les energies renovables. Durant la jornada s'explicarà de forma senzilla i clara com posar en marxa aquest tipus d'instal·lacions, quins beneficis aporten i el suport econòmic que es pot obtenir per aquest tipus d'inversions que enguany ofereixen més i millors condicions. Aquesta jornada, com dèiem, es farà en línia, començarà a les 7 de la tarda i és previst que acabi a 8:45 del vespre. I l'altra jornada que el recomanem avui porta per títol l'assessorament en fertilització, planificació de la fertilització en conreus extensius d'estiu. En aquest cas es farà el dimecres, dia 17 de març, també de forma telemàtica. La fertilització d'una explotació agrícola pot arribar a representar aproximadament entre el 20 i 25% dels costos directes, amb la qual cosa invertir temps en la planificació de les tasques pot ser positiu des d'un punt de vista econòmic. Però si s'aprofiten millor els nutrients, aquest efecte positiu va més enllà de la reducció de costos i es trasllada cap a beneficis ambientals lligats sobretot a la reducció de la pèrdua de nutrients. En aquesta jornada en línia es parlarà de la importància de plantejar la fertilització, s'orientarà sobre com identificar diferents unitats de maneig i es farà 5 cèntims també sobre la utilització d'indicadors ambientals de cara a fer un seguiment en el temps de l'explotació. En aquest cas, aquesta jornada es farà durant el matí, de les 10 fins a les 12 del migdia. I tant per participar en aquesta com en l'anterior, recordem que són dues jornades gratuïtes, però recordem que cal inscriure-s'hi prèviament a través del portal Ruralcat a les www.ruralcat.gencat/cat/inscripcionspat. I com sempre ens acomiadem l'agrografia d'aquest mes de març amb música, avui amb una cançó dels Blaumut que porta per títol Poesia lenta. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a un mes. Gràcies per la seva atenció i molt bon dia.
guardada i el protocol que segueix sempre el sol. Mira la finestra, la vida silvestre, ella s'asseu i es descalça amb un peu. Poesia lenta, si para el vent es venta, i els ametllers que fan ombra al seu compàs d'espera. I és que fa un dia radiant que basteix aquesta vida constant, que transforma cada cicle en un vers i el respira com si fos de veritat. Ella es recull els cabells amb la calma de la brisa entre el blat, que abraçola la freqüència del temps per si mai vol de les plantes, terra, pols i branques, sent el perfum i el dibuix de la llum. I cada dia menjaria el mateix pa. Cada dia com l'engruna d'alguna altra. Poesia lenta, infusió de menta, sempre llegeix cada lletra com si no fos seva. I és que fa un dia radiant que basteix aquesta vida constant, que transforma cada cicle en un vers i el respira com si fos de veritat. Ella es recull els cabells amb la cara.